migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, clar, durant tot aquest estiu tots ens hem fet algun selfie, eh? Sí, és... o hem fet una foto postureo d'allò de mira on estem. Igual no tots, eh? Igual no tots. Però qui més qui menys, doncs penja alguna fotografia a les xarxes socials. Però clar, això ja sabeu que hi ha una forquilla important que va des de penjar una foto anecdòtica perquè em ve de gust i feia setmanes o dies que no penjava una, a ser una cosa compulsiva, a que sigui una obsessió, a començar a utilitzar filtres. Els que tenim una certa edat, possiblement ens escapem una mica això, però les noves generacions que pugen amb tot aquest moviment i aquest món de xarxes socials molt important per ells, en aquest cas, doncs ho perceben i es veuen reflexades amb ell. Parlem de la dismòrfia del selfie. Què és la dismòrfia del selfie? Quan et compares amb imatges que estan retocades o distorsionades per filtres. I això, per bé o per dolent, és una qüestió molt, molt, molt habitual a les xarxes socials. Parlem del tema amb la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, la Mireia Cabero, que la tenim al telèfon. Mireia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Encantat de parlar amb tu, Mireia. Clar, quan ja veiem aquest tipus de fotografies, que no és difícil, eh? Poso com per exemple Instagram, allò que hi hagin 50.000 filtres que treguin tot, que estigui tot retocat. Clar, com un adolescent pot entendre que allò no és ben bé cert?
Doncs no ho entén fàcilment. És a dir, si bé a nivell cognitiu entenem que la gent ha aplicat selfies, el resultat emocional és que allò m'agrada molt i que jo vull assemblar-me. Perquè, a més, això passa en una edat on hi ha molta sensibilitat al respecte de l'acceptació dels altres, del poder de los likes,
sí.
La necessitat de fer-me el meu lloc entre el grup. Per tant, és difícil de comprendre emocionalment i de no sortir-ne malparat quan es ve jo em comparo i em miro al mirall.
Sí, però és molt difícil això, perquè clar, hi ha fotos postureo, si em permets l'expressió, que són tan xules que dius, ostres, clar, un adolescent que vol exemples a imitar, no m'estranya que digui, jo vull ser com aquesta persona.
Exacte. I quan vols ser com l'altra persona, de vegades... i sobretot depenent de la maduresa i de la vulnerabilitat i la fragilitat del moment de l'adolescència, perquè l'adolescència per sobre de tot és això, és creixement, i en el creixement hi ha vulnerabilitat i fragilitat, doncs a vegades prenem decisions molt errònies.
Clar.
Comença a tenir conductes molt compulsives, que és el propi d'aquest trastorn dismòrfic corporal, que és tenir conductes molt desajustades a la realitat, com camuflar-me, com tenir conductes habitatives per no mostrar diferents parts del cos, anar explicant constantment a través dels miralls si ja m'hi assemblo o no m'hi assemblo, i això els fa la vida molt més difícil a nivell social, però sobretot la gran afectació és en la seva autoestima i seguretat personal.
No oblideu una cosa, estem parlant de nivells. Com a tota la vida, això també hi ha nivells. Hi ha adolescents que passaran, sí. I adolescents que estan absolutament tenen un autèntic problema amb això. Si em parles, Mireia, et preguntaré per fer definicions. Què és el trastorn dismòrfic corporal?
Mira, és un trastorn que el que ens fa és quan ens mirem i mirem el nostre cos, crear una imatge distorsionada del nostre cos. Per tant, jo miro el meu cos i el percebo d'una manera que no és. Veig defectes en el meu físic, veig imperfeccions. Generalment, les dones, aquestes imperfeccions es focalitzen molt més en la pell, en el nas, el que diuen els estudis, en caderes, en malucs, en els homes més en el cabell, en la musculatura i en els genitals, pel que diuen. Llavors, quan jo em miro i genero una realitat que no és, òbviament una realitat desagradable, perquè si fos favorable aniria al nostre favor, no, és desfavorable, això em genera una angoixa, una inseguretat que m'acaba portant a desenvolupar comportaments més aviat poc normals, molt obsessius. Per tant, fins que no arriba... Això ens passa a tots, ens comparem, això m'agrada més a l'altre, això m'agrada més a mi. Si es queda aquí, no hi ha un trastorn. Hi ha una comparació on jo surto perdent estones i estones surto guanyant. En el moment on aquesta comparació a mi em genera un malestar emocional que em porta a alterar el meu dia a dia, és quan es produeix aquest trastorn dismòrfic i que ens porta a prendre sovint males decisions, com per exemple, comprar-nos a fer un canvi d'estètica sense haver comprès que la dificultat no està en el meu cos, està en la meva mirada, per tant és més a nivell psicològic.
Això pot portar a comportaments de trastorn d'alimentació i d'altres alteracions?
Oi tant, trastorns
perquè, perquè d'alimentació... Bàsicament estem parlant d'un culte a la imatge, pura i dura. Sí. Vull dir, no hi ha res darrere de tot això. No parlem d'esperit, no parlem d'ànima, no parlem de caràcter, parlem d'imatge i punt.
Parlem d'imatge i pot haver trastorns d'alimentació. Ara no recordo, em sembla que és la vigorofòbia, que és sí. Les persones que volen desenvolupar molt la seva musculatura.
Correcte.
I això es troba més amb homes que fan excessiu esforç físic al gimnàs, prenent-se suplements proteics. No, estem parlant exclusivament de cos. De fet, aquí veiem quin és l'antítesis, no? O quina és part de la solució, que és començar a educar des de molt petits, perquè l'adolescència hem fet tard, començar a educar des de molt petits que les persones són boniques i ens podem estimar per qui som, i el que som és cos, és ànima i és interioritat. Dic ànima, vull dir emocionalitat, o el que cadascú vulgui entendre, no per ànima. Però no podem obviar que aquests infants tenen uns pares que som la nostra generació, generacions més joves o més grans, on hem viscut sotmeses. Penseu que aquest trastorn, la dismorfòbia, apareix al segle XX, Vull dir que al final del segle XIX, però sobretot segle XX.
És a dir, abans de les xarxes socials ja teníem la punta de l'iceberg.
Sí, començava a aparèixer una comparativa molt focalitzada sobretot en perfil femení, perquè no podem obviar que tota aquesta cultura patriarcal i la cultura publicitària ha generat una agressió en les dones, creant uns estàndards de cossos molt difícils d'aconseguir. Llavors, comença per aquí, però les xarxes socials, que són el gran aparador de lo que no és real, o que és real una vez al año,
sí.
Doncs llavors ho han multiplicat. Per tant, som una generació de pares i de mares que ja venim sotmesos per aquesta mirada.
Sí, sí, principalment les dones. Les dones, això és el que tu dius, aquesta... ser esclaves del físic o tenir aquesta comparació, aquesta pressió, principalment històricament, és les dones, però no sé si ara amb les xarxes socials, i amb això que deies de la vigorofòbia, doncs es comença a equilibrar la cosa. O sigui, en comptes d'anar a fer-ho millor, sembla que ja tothom ens fiquem dins del barco.
Sí, ho sabem fer molt bé, això. Sí, sí, ara ja no hi ha gènere. Ja no hi ha gènere que ens surti més malparat, diguem. Ara ja... s'ha multiplicat l'efecte.
Parlaves abans de que, suposo, i com a tot, pràcticament a la vida, és una qüestió d'educació, no? No sé, s'està arribant a temps a demonitzar les xarxes socials, perquè és una qüestió de demonitzar les xarxes socials, però sí de que els petits siguin conscients de que, bé, que a vegades són tan reals com Superman.
Sí, necessitem... arribem a temps, sens dubte. És més, és que si no arribéssim a temps no podem fer res més que seguir invertint en educació. Però la realitat és que sí que hi arribem a temps, perquè mai saps quin és el missatge que envies amb aquell noi, amb aquella noia, o amb aquell infant, o amb aquell adult, que li fa canviar el clic. Per tant, la nostra responsabilitat social és seguir enviant missatges molt coherents i que siguin impactants emocionalment perquè es pugui produir aquesta transformació en la mirada. I, bàsicament, per mi és una educació en dues línies. Una educació per estimar-se, acceptant-se, i una educació en l'esperit crític. Llavors, en aquesta segona línia de l'esperit crític és on hem d'anar a qüestionar i a mirar amb uns crítics les xarxes socials, on, efectivament, ens han facilitat moltes coses a nivell de comunicació, però és el món de l'aparença, on hi ha poca realitat, és un escaparate poc representatiu, i a les xarxes socials hi ha un interès en el consumisme i en determinats consumismes molt elevat. Per tant, és d'educar els infants i els joves que quan s'ho mirin directament no s'ho creguin tot, que es preguntin, algú té algun interès fent-me creure que jo, o volent que jo m'hi apropi tant a aquesta marca o a aquesta persona o a aquest cos? Per tant, clar que hi arribem a temps, sí, sens dubte. Però requereix que els adults de referència fem aquesta feina també amb nosaltres.
Sí, sí, no, perquè també parlem dels adolescents i dels infants, però també hi ha adults que tenen un problema amb això, De fet, quan, ja per acabar, no sé si hi ha dades, se sap si han augmentat els nivells d'ansietat i depressió, sobretot en petits, en joves i adolescents, directament relacionats amb això, amb aquesta dismòrfia?
Segur que n'hi ha, jo no en soc coneixedora. El que sí que sabem és que això ha augmentat. saber que apareix amb dades, amb edats, perdó, anteriors als 18 anys, per tant apareix que l'edat on comença a aparèixer aquest trastorn entre els 16 anys i mig, això ens fa pensar que és una edat on encara hi ha pocs recursos cerebrals i emocionals per fer front a segons què. Quan hi ha poc recurs per afrontar-nos a una gran onada com és la de les xarxes socials i a la imposició dels likes i de quedar bonitos, si hi ha pocs recursos, l'estrès apareix. I després l'ansietat i l'angoixa apareixen. De fet, sí que tenen dades, jo ara no les recordo, sobretot en època de pandèmia, l'ansietat i l'angoixa que es van desenvolupar per l'hiperús de les xarxes socials, concretament d'Instagram i TikTok, que són aquelles on la comparativa és més fàcil. Per tant, hi són, jo no sé dir-vos-les, però hi són.
I són.
Encara que no hi fossin, la lògica ens permet veure que anem cap aquí segur.
Doncs Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.